que són jutge i part, perquè han de decidir si tomben una reforma que els envia cap a casa. Aquesta seria una de les primeres anomalies a tenir en compte. I l'altra anomalia que avui explica El País és que hi ha dos informes contradictoris sobre aquest recurs, tots dos elaborats per tècnics del Tribunal Constitucional. A última hora de la nit, l'expert del Tribunal en recursos d'empara va redactar un informe que desaconsellava acceptar les mesures cautelars que demana el PP. Però és que resulta que en paral·lel, un assistent del magistrat conservador Enrique Arnaldo, que recordem-ho, està vinculat a la FAES, la Fundació de José María Aznar, preparava un altre informe que recomanava just el contrari, acceptar les cautelars. Per tant, embolica que fa fort. I no oblidem tampoc que Enrique Arnaldo, magistrat conservador a proposta del PP, serà el ponent de la resolució sobre el recurs.
Sí, sí. Saps el...
Me'n vaig, eh?
Et vols quedar, segur?
Estem parlant d'una guerra.
Sí, sí, amb aquest. Tenim una guerra amb aquest. Ara on vas, ara?
No, no.
Era per si fessis menester.
És que ho donava tot per acabat.
No, doncs no,
però tinc més papers, ja.
Potser tenim algun dubte als altres.
Clar, clar, igual hem de fer preguntes.
Sí, per consultar. Exacte. Queda't aquí per si has de traduir alguna cosa.
No era fàcil, però ho has explicat molt bé.
Molt bé, molt bé.
Gràcies, perfectament.
Vinga, pilotes. Digues, Josep, què deies?
Que em fa, a mi em fa, el que em fa passar és veure a la gent de la justícia que aspira amb aquests càrrecs, que no són tots, militant descaradament en una opció política. És a dir, la política afavoreix aquesta mena de corrupció moral, de pensar que és més important posar-te detrás d'una ideologia que no preservar la teua independència. I que els jutges juguen això a mi me provoca un malestar molt gran, perquè de la política més o menys tu esperes, saps? Però la justícia, un sempre ha pensat, doncs, que es preserva i tal, i crec que ja portem prou temps per a veure que no, és a dir, si un és on és, crec, és a dir, si ets capaç de deixar el teu capteniment ideològic fora del teu cervell i mirar-te només en fred, i quin tipus de persones tenim davant, dius, pues jutges que es posen a la cua de Ferraz, jutges que es posen a la cua de Gènova, esperant que arribarà el seu moment, donant confortabilitat als partits polítics de que si els triïn no sortiran de la línia que els hi marquin. Això fa molta pena. I després, crec que avui també, és a dir, la meva opinió, pues crec que estem davant d'una intromissió greu del judicial davant de l'activitat parlamentària, jo no diria un cop d'estat, però a mi també em sap molt greu que el govern d'Espanya, quan parlem de coses que no passen mai, també hem de parlar de coses que no passen mai en el legislatiu, perquè el Parlament no pot fer el que vulgui. Això ho hem vist a Catalunya. És a dir, la democràcia no és que el Parlament digui, mire, aquí com que som els representants del poble podem fer el que ens surti de l'engonal. No. En una democràcia hi ha poders, equilibris, i el Parlament pot fer el que vulgui. Jo no sé tant, no sé res de dret constitucional, per tant, l'opinió no la puc donar, però a mi, com a ciutadà interessat, que procura estar informat, el que em sap greu és dir, escolti, el sistema d'elecció dels jutges i el sistema d'accés al constitucional no es pot aprovar amb dues esmenes per la via d'urgència, sense debat. Ho pots fer, ho pots fer, però ho has de fer, des del meu punt de vista, per la mateixa salubritat democràtica que li demanem al Poder Judicial i al Constitucional, ho has de fer d'una altra manera. Jo crec que això també s'ha de dir.
Jo estic d'acord amb tot el que has dit, i és veritat que, com que hi ha tal politització, cada cop costa més que n'entri algun que no tingui aquesta afiliació i respongui en les seves decisions posteriors quan està en l'òrgan que sigui, el Constitucional o el Consell General del Poder Judicial, que no és el mateix, que crec que val la pena diferenciar-ho, que no prengui les decisions en funció del partit on ha fet la carrera. Sent això cert, també és cert, i que el legislatiu no pot fer el que vulgui, quan fa alguna cosa que no està bé, per això hi ha el Constitucional, però a posteriori. És a dir, ara m'he llegit el recurs aquest del PSOE i hi ha algunes de les coses que diu que té bastanta lògica. Ell diu, escolta, el procediment legislatiu no ha conclòs. Per tant, si el Constitucional es vol posicionar, que pot fer-ho, ha de fer un cop el legislatiu hagi acabat, perquè si no pots estar vulnerant el dret a la participació dels diputats. Això és així. Per tant, té tota la lògica que com a mínim el PSOE, en aquest cas, que el que demana en el recurs també és poder compareixer i presentar les al·legacions, ho pugui fer. Uh-huh. I després, això és una cosa. Per tant, tu has de deixar, fins i has de deixar que s'equivoqui el legislatiu. Es pot equivocar. Per exemple, jo sí crec que en la reforma del Codi Penal no es pot fer com s'ha fet, sense demanar ni un informe al Consell d'Estat, al Consell de Fiscals, tirant pel dret, obrint en canal el Codi Penal ràpids i corrents perquè ho vols tenir enllestit abans d'acabar l'any, i sense, perquè fins i tot fiscals progressistes, no els àmbits més conservadors, han avisat. Ahir el de l'oficina, el director de l'oficina antifrau va alertar també del que podia passar. Per tant, si després hi han peticions de revisió o condenes a la baixa, no podran dir que no estaven avisats aquest cop. Uh-huh. Però, sent tot això cert, el Constitucional no pot actuar abans. En tot cas, un cop estigui fet, doncs decideixes i et pronuncies, però no abans. I certament una cosa, uh-huh, és veritat que avui als sectors de la Moncloa i en altres àmbits es parla molt de cop d'estat. Jo, de veritat, no era un cop d'estat a l'octubre del 2017, per més que molts editorials i al Parlament, i encara avui hi ha diputats que ho diuen, a PP, a Ciutadans o a, el que queda de Ciutadans o a Vox, i no crec que això es pugui parlar de cop d'estat, perquè al final, quan tot és un cop d'estat i quan tot és feixisme, doncs no sabem el que és feixisme i no sabem el que és un cop d'estat.
Són les 10 i 6 minuts. Vols dir alguna cosa, Pere? Avui no a la publicitat i...
És que el que acaba de dir la Neus és la idea on jo volia incidir. N'hi ha dues on vull incidir. Una és el concepte Minority Report. Us recordeu aquella pel·lícula? Mm-hmm. Que t'empresonaven i et detenien abans que cometessis el delicte. És que és... O sigui, aquí estem explicant una cosa que el Deble l'ha triturat molt bé, que tothom ho ha explicat molt bé, però que bàsicament el que li ha de quedar clar a la gent és que...
El Minority Report m'ho dius, saps què m'ho dius? L'Oriol de Balanzó.
Qui?
L'Oriol de Balanzó?
Jo no he parlat amb l'Oriol de Balanzó, pues prometo, eh?
Això no... d'avui semblava Minority Report d'en Tom Cruise, de tenir algú abans que se sàpiga cometre el crim, sí, diu el director, no és Spielberg, diu...
El que no pot fer el Constitucional, Jordi Basté, ningú és dir-li al Parlament espanyol, no, vostès no poden debatre i aprovar això. Debatin-ho, aprovin-ho, voten... Primer han de guanyar la votació. 150 a 100, i llavors ho envies al Constitucional i ho tomba el Constitucional, que país està, per interpretar la Constitució. Però abans que s'impedeixi que aquesta gent puguin votar aquesta llei, és com si entra un tio, no és ben bé el mateix, però entra un tio amb pistola, o entren 20 tios, i no deixen entrar els diputats a fer la sessió plenària.
Però
és impedir
això,
que es debati una cosa.
Això, els que avui es queixaran d'això a Madrid,
sí,
quan el Constitucional ha dit que el Parlament de Catalunya no es pot parlar de segons quines coses, clar, i no es poden tramitar segons quines mocions...
Els
ha semblat bé.
Home, clar que els ha semblat bé. Home,
claro. Bueno, pues al final...
Allò, primer vinien per mi perquè era comunista, després vinien per mi perquè
al final acabes provant la teva medicina. És a dir, venim en un estat on ja s'ha decidit que en un Parlament no pots parlar de segons quines coses.
Correcte.
Bueno, això va passar fa un temps.
I l'altre és el concepte de cautelars i cautelaríssimes. Jo no sóc advocat, però sé entendre una mica les coses. El concepte de mesures cautelars o cautelaríssimes hi és per evitar un mal major. És a dir, no sé aquest edifici del grup, aquest edifici, la torre, com es diu? Torre
Barcelona?
Sí. Molt bé. No sé quin problema hi ha urbanístic. L'enderroquem. Bueno, es comencen a fer tot un seguit de recursos i hi ha una batalla judicial. El dia que arriba l'excavadora, pots demanar una mesura cautelaríssima, perquè si enderroques l'edifici, ja la pots tornar a construir. Correcte. Igual que uns arbres que estan a no sé quin passeig, això ha passat a Sevilla amb un arbre, que intentes evitar que arrenquin aquell arbre, perquè si ve un senyor amb una excavadora i s'emporta l'arbre, ja no pots tornar a posar l'arbre. O el senyor diputat aquest que dèiem, de Podem, si aquest senyor li retires l'escó, per la cosa aquesta del problema que va tenir amb la policia, ja no li pots tornar l'escó. Per tant, la idea que jo crec que té la llei quan parla de mesura cautelaríssima és evitar aquest mal major. Llavors, aquí, quin mal major hi ha en què es vol dir això? Cap, perquè ho pots tombar després. Per tant, és un retorçar les coses des del senyor, que és el que interpreta la Constitució, que nos dimos entre todos.
No, jo no us dos apuntes. Que Catalunya ha servit de banc de proves per fer servir els tribunals des del punt de vista polític és una evidència. I l'evidència és que, efectivament, tots els partits polítics intenten utilitzar els mecanismes que tenen per l'elecció del Consell General del Poder Judicial. Però és que hi ha una part de l'espectre polític que va més enllà. No només els utilitza en l'elecció, sinó que més els ordena en les seves funcions. I això va passar, per exemple, amb l'Estatut de Catalunya. Això va passar en l'Estatut de Catalunya. Es va fer servir el Constitucional per tombar una llei que no només havia passat pel Parlament de Catalunya, pel Congrés, sinó que havia estat referendada pel poble de Catalunya. I, per tant, probablement també tenim algun problema de mecanismes des del punt de vista de l'estat de dret que articulessin una mica millor quines són les funcions de cadascun perquè no passessin coses tan estranyes com que una cosa referendada pel poble de Catalunya la pugui tomar un tribunal a partir de la voluntat d'un partit polític.
I que sempre es bloqueja quan el PP està a l'oposició.
Exacte.
Dic jo que no serà una casualitat.
I per tant, per això jo dic que no... És a dir, no tots els partits són igual, Josep. No tots actuen igual. Actuen igual en l'elecció, però un cop estan elegits hi ha uns que fan servir allò que diríem d'intentar guanyar les lligues als despatxos.
Perquè la gent ens entengui, fa 9 anys que el Constitucional té una majoria conservadora. Ja
no, no passa res, no, és que el tinc el per de PTT que vol dir alguna cosa més. Perdona, no, digues, del Planell.
No, que parlant amb els experts, posen un altre element al damunt de la taula en relació al que explicava ara en Pere de les mesures cautelars. Aquí es pot produir una situació paradoxal, que és que ara el Tribunal Constitucional rebutgi les mesures cautelars que ha demanat el PP, però accepti el recurs. Això vol dir que estudiarà el recurs i en algun moment, d'aquí uns mesos, es pronunciarà sobre el fons del recurs. Però la tramitació haurà continuat perquè no haurà acceptat les mesures cautelars. Això què vol dir? Que potser d'aquí a 4 mesos el Tribunal Constitucional resol que aquesta reforma a través d'aquestes dues esmenes és inconstitucional, però el Constitucional ja s'haurà renovat. Clar. Per tant, tindràs un Constitucional renovat en base a una reforma legal que s'ha declarat inconstitucional. Aquesta també és la paradoxa que es podria donar si es tomben les cautelars, però en el futur s'accepta el fons del recurs que avui ha presentat el PP.
Però és que probablement per això les cautelars han estat acceptades, perquè no hi hagi una renovació amb una llei que després no és legal, per entendre'ns.
En els temes de Catalunya, Joan, la diferència entre progressistes i conservadors normalment s'acaba esveint.
Lo
del banc de proves ho accepto, sí, però Josep, determinar
qui va presentar el
que
recurs?
Va ser la magistratura conservadora.
Qui va presentar el recurs?
No, el recurs el va presentar el PP, però jo estem parlant de la justícia. Jo el que et dic és que l'experiència el que diu és que els jutges espanyols tenen una guerra molt marcada en agenda social, no? Uns són pro-vida, els altres són pro-abortistes, totes aquestes coses, però en el tema català diguem-ne, no, les diferències no són gaire substancials. Descomptades algunes.
Cert, però en el tema català.
Algunes excepcions.
No, i després, vots particulars.
Després, sobre l'assalt al botí dels poders de l'Estat i de l'administració, més enllà de la justícia, si no t'agrada l'IPC, canvies el d'estadística, si no t'agraden les enquestes, poses a un sectari, si tens una empresa pública que sí, ja negoci a fer perquè la vols partir i tal, poses en algú que obeirà, i en la justícia exactament el mateix. És a dir, el problema des del meu punt de vista és pues que les democràcies són imperfectes i el sistema de partits és bastant imperfecte, i arribats al 2022 amb una agenda ja sectària en mans dels cafres d'un cantó o de l'altre, tothom sense frenos, com diu la Neus, doncs les coses se van corrompent i estem en un estat de corrupció, en el sentit de degradació.
Però és que jo crec sincerament, Josep, que no serveix dir tots són iguals. D'entrada perquè no ho són. I d'entrada perquè hi ha una diferència entre col·locar en uns càrrecs determinats en determinades institucions, i una altra cosa és fer servir contínuament el mecanisme del recurs en aquests mateixos òrgans per guanyar allò que no has guanyat a les cambres de representació.
Perquè l'han convertit en la tercera cambra.
Quan
no ho han pogut parar al Congrés o al Senat, ho paren allà.
I això només ho fan uns, no ho fan els altres.
La diferència entre la teva mirada i la meua és que tu ets netament de tarannà progressista i jo sóc netament de tarannà conservador.
No, és que no té res amb això.
I les coses ben diferents.
Però és un rat de fets. Quants recursos del PSOE hi ha hagut en relació a decisions que es prenguessin en la majoria absoluta de Rajoy?
El que tu veus amb naturalitat...
Quants?
Jo ho puc veure com una agressió. Perquè no veiem la vida de la mateixa manera.
Això és veritat.
I quan ens mirem a l'espill no veiem exactament el mateix, perquè la teva mirada és progressista, la meva és conservadora... i per tant els posicionaments han de ser la força diferent, Joan. L'única diferència és aquesta: si tu examines amb honestedat els partits d'esquerra i jo examino amb honestedat els partits de dreta, arribarem a conclusions similars.
Josep,
sí, tots són iguals.
No, és més, aquesta frase del tots són iguals és la porta oberta a l'ultradreta. Que això sí és un enemic per la democràcia.
No és la porta oberta,
és el lema de l'ultradreta.
L'ultradreta és pitjor, no,
o de l'antipolítica.
o del populisme.
És que l'antipolítica és la catifa per al populisme i per l'ultradreta.
Un quart d'onze, un segon, sisplau, que decidi de tornar.
Integració, creixement, formació, futur. Gràcies als programes d'ocupació impulsats per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, les persones que més ho necessiten tenen l'oportunitat d'accedir al mercat laboral, formar-se o millorar el seu perfil professional. Les dones, els joves, les persones aturades de llarga durada i les que decideixen ser emprenedores veuen com milloren les seves oportunitats i el seu futur. Fons REACT de la Unió Europea. Oportunitats per tothom. Informa-te'n a treball.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
Álvaro, tio, estàs assegut? Bé, doncs que ens han donat el finançament. Sí, 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 sí. Vinga, vine cap aquí i obrim el cava. Que ja som empresaris, tio, que som empresaris. Sí. This is me,
look out. A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia per continuar accelerant més de 1.300 startups i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
El Nadal que estàs somiant és a Aldi el millor preu. Vine i comprova-ho amb el llamàntol de la nostra marca Special a només 9,99. Amb un gust tan exquisit que aplaudiran fins i tot les figuretes del pessebre. Així de fàcil, així d'Aldi.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Es busquen nens i nenes per diversos llocs sense horaris ni festius i preparats per divertir-se. Aquest Nadal troba la varietat més gran de joguines a preu Lidl. Jocs familiars, el 4 en ratlla, descobreix qui el rescat de l'ous ara per 9,99. I jocs de miniciència per 5,99. A la teva botiga i també online. Lidl, marca la diferència.
Vols visitar l'exposició Hi havia una vegada, de la mà de la Caputxeta Vermella, el llop o Pinotxo? Vols participar en les divertides activitats familiars que hem preparat per a nens i nenes de totes les edats? Vine al Museu de Ciències Naturals al Parc del Fòrum i passa un Nadal bestial!
Un dia vas canviar l'elíptica pel neoprè, els batuts de proteïnes per les ones, les repeticions pels moments únics. Ets de viure en gran, com quan gaudeixes amb el Seat Ateca amb manteniment, assegurança i assistència a la carretera per 9 euros al dia amb MyRenting. Ara amb entrega immediata. Entrada de 7.561 euros. Consulta les condicions a seat.es.
Cada català genera al dia 1,5 kg de residus de mitjana. El govern vol, a través de la prevenció, l'ecodisseny i els canvis en el sistema productiu, arribar al residu zero. El repte és majúscul, però la prioritat és clara. L'executiu no obrirà cap nou abocador al país. Ho ha anunciat el Catalunya Avança, Isaac Paraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya.
Quan aconseguim aquest 10% que vagi a l'abocador, l'aconseguirem. Necessitem un lloc on posar el 10% que ha d'anar a l'abocador. I per això també ho introduïm en l'àmbit d'aquests grans consensos que s'han de decidir. No?
Jo me'n posaré aquest 10%.
A un abocador.
Tenim abocadors, no et preocupis.
Catalunya té abocadors, n'hi ha que acaben la seva vida útil, n'hi ha que no, n'hi ha que poden ser ampliats. La voluntat del govern no és obrir-ne de nous.
La Llei Catalana de Residus, que inclourà diverses mesures per assolir els objectius fixats pel govern, és previst que s'aprovi la primavera de l'any vinent.
El perquè de tot plegat.
Però sabeu que aquest programa és d'un esprit nadalenc que ens surt per les orelles, és a dir, som dels que serien partidaris que en lloc de posar els llums de Nadal el 23 de novembre els poséssim el 15 d'agost ja per Santa Maria, però des d'allà hi comencem ja les festes de Nadal, perquè tenim aquest esprit nadalenc, que tant és així que ja avisem que la setmana que ve, d'avui en 8, farem com cada any amb un grup diferent i estrany a les boles del sorteig de la grossa, que ens agrada molt venir aquí el dia 22 de desembre. Aviso que hi haurà gent que anirà a Madrid, que és bastant probable que puguin entrar però que no puguin sortir. Això serà el dijous que ve, i recordeu que el divendres, dia 23, divendres, a 9:45 del matí, Senyora, a partir d'ara ja podeu entrar a racu.cat i clicar a l'enllaç des Nadal al món per aconseguir les entrades per acompanyar-los. Divendres, dia 23, no 24, 23 divendres, al Palau de la Música Catalana. Podeu demanar un màxim de 4 entrades. Els menors de 3 anys no necessiten entrada, podeu accedir al Palau i seure a la falda. Avui posem a la disposició 200 entrades més, de les més de 2.000 que vindran en directe al Palau de la Música. La rebreu, els guanyadors del sorteig, al vostre correu electrònic, al vostre email, després d'omplir el formulari de registre. Només donem 200 entrades avui i el dia 23 un clàssic, el primer que arriba, el primer que seu. Serà la 16a edició, 16 anys des Nadal al món, 3 hores de ràdio, d'alegria, de companyia, de música, en directe des del Palau de la Música Catalana, amb el patrocini de CaixaBank, d'Aigües de Barcelona i la col·laboració de Torrons Vicenç, Previsora General, Caldo Aneto, Unió Suïssa Joiers i Frit Radio. Qui hi haurà aquest any al Palau de la Música? Primer, hem decidit ampliar bandes que estaran acompanyades per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Per exemple, encara me'n recordo l'any passat que, parlant de l'Orquestra Simfònica del Vallès, la versió que van fer al Sopa de Cabra del Boig de la Ciutat amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, que sonava així. Soc el boig de la ciutat, jo el vaig matar. L'hauré de substituir d'ara endavant. Bé, hi haurà tres lleidatans que van començar a fer cançons en plena pandèmia del coronavirus i acaben de publicar el seu primer disc, que sonen molt bé, però molt, que es diuen Selva Nua. Que no acostumen a fallar, que són l'equip del Petit Príncep. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi. També tindrà protagonisme el projecte social del Palau de la Música, que ofereix formació coral a infants i joves en zones o situacions vulnerables, que és el cor de Palau Vincles, que cantarà acompanyat del nostre Arnau Tordera. El guanyador amb 15 anys de l'última edició de la Voz Kids, Pol Calvo. Els Amics de les Arts. Un crooner que tenim a Catalunya i que ha fet un disc de Nadal que està molt bé, que es diu Joan Garrido. I don't want a love for Christmas. There is just one thing I need. La guanyadora d'Eufòria, Mariona Escoda. I Ruth Lorenzo. I els Catarres. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriar. I abans d'actuar al Benidorm Fest, el mes que ve passaran per l'escenari del Palau de la Música dos dels aspirants a representar Televisió Espanyola al pròxim Festival d'Eurovisió, l'Alfred García. I Siderland. I a l'escenari, doncs això, la redacció d'informatius, el Marc Giró, el Toni Clapés amb l'equip de la versió RAC1, la redacció d'esports, l'Albert Tom amb l'equip d'Islàndia, el Xavi Bundó amb el Via Lliure, la Noemí Poll, els Oscars i, evidentment, l'equip del món RAC1. Per tant, el 23 de desembre, divendres, des de 2:15, previsiblement fins 12:15, al Palau de la Música Catalana, perquè un any més i amb en 16 és Nadal al món.
Jordi, és que has llegit tot el que passarà i no ens heu dit res ni ens heu ofert la possibilitat, però la Neus i jo venim parlant des de fa uns dies que voldríem fer un cameo de Albano i Romina Power
i
cantar.
Ja està. Estic en condicions
de cantar el Felicità.
Estic en condicions de
andare lontano.
Estic en condicions de desmentir aquesta informació.
En serio? Te rajes ara última hora?
De debò?
No.
No,
Felicità. Va. I tenir Supermano andare lontano la Felicità.
No sé si ens en donaran un altre o ens trauran l'ondes. No ho tinc clar. Són les 10:24.
El que no sé si podreu fer tantes coses,
sí,
no?
Sí, a mi.
Oh, i tant! Allà on cabim tot, tu, Pere?
Comença puntual, no sempre acaba l'hora que ha d'acabar.
No, veritat.
Des de la competència tenen com un programa mig així...
Sí, mig bastant.
Customitzable, sí. Que es diu ara, eh?
Espera't un moment, que tenim novetats al Congrés.
Ojo.
Apa.
Arnau.
Hola, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Bé. Bueno, doncs que tenim nova sentència del Suprem, en aquest cas per la llei del només sí és sí. Una altra rebaixa, canvi de... Més llenya al foc avui al Congrés, si és que encara en calia més. Rebaixa a la meitat una condemna contra un abusador, en aquest cas a Vitòria, abusador de menors. Ho fa aplicant la llei del només sí és sí. La sentència passa de 9 anys de presó a 4 anys i mig. Per tant, això, la meitat, els fets van passar el 2019. Després d'un recurs de la defensa, el Suprem considera que amb aquest nou text cal aplicar la pena més beneficiosa i, per tant, cal reduir-li la pena. Aquesta és la tercera sentència del Suprem després de la polèmica per la llei del només sí és sí. En dues ha reduït les penes, a Arandina i aquesta, i en una les ha mantingut. Per tant, disparitat d'opinions, però mica en mica sembla que es decanten cap a rebaixar les penes i aplicar la llei del només sí és sí.
D'acord. Moltes gràcies, Arnau.
Fins ara.
Que vagi bé. Escolta'm, que són 5 minuts que falten per 2 quarts d'11. Encara tenim molta publicitat, no, Jordi? Sí, anem tirant, un segon. Ara sí, ja tornem. I avui el Josep Martí escriu a La Vanguardia sobre el retorn de Xavier Trias. I deixa'm afegir una cosa que deia aquí el propi, que avui el Francesc Marc Álvaro recull també en un article a La Vanguardia, que és el que va dir Xavier Trias quan va venir aquí al Monarracú abans d'ahir, que va dir: jo soc convergent. I jo crec que amb Xavier Trias... Va dir, jo crec que, aviam, deixa'm-ho dir així, i després ho comentem, eh? Veient l'estona que va estar aquí Xavier Trias i el que va dir, primer, convento, saps allò? Perquè m'acabo el convento, és a dir, jo vinc aquí amb la meva llei, saps? Jo n'hi cogió su fusil, que és, a mi el nom de Junts per Catalunya no me'l poseu gaire a prop, jo sóc la meva marca, em dic Trias... No sé què posarà les paperetes, però jo faig el meu equip i, sobretot, que determinada gent no s'acosti gaire. Crec que aquesta seria una mica... I que jo sóc més de Convergència i que l'error va ser canviar-li el nom que no trobar-me un seguit de gent molt estranya que hi ha per allà dins. Això és la sensació que vaig tenir. No sé si també va tenir la mateixa sensació en Joan, en Josep i la Neus.
Felicitat.
Neus Tomàs i Josep Martí s'afegeixen al Palau de la Música Catalana el 23 de desembre, 2:15. Ja estan assajant per ser la felicitat.
RAC 1.
A Airbnb estem compromesos amb Barcelona. I treballem perquè la convivència sigui harmònica i el turisme respectuós i sostenible. Per això, apliquem mesures com eliminar els anuncis il·legals o prohibir la celebració de festes als allotjaments. Si és bo per la gent de Barcelona, és bo per Barcelona. Airbnb.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Avlo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Gran concert de Nadal al Palau de la Música. La suite del Trencanous de Tchaikovsky i la cinquena sinfonia de Beethoven amb l'Strauss Festival Orquestra. El 18 de desembre. Entrades a Palau de la Música i a nkprodarte.com.
T'esperem el diumenge 18 de desembre a la 6a edició de la cursa Barcelona en marxa contra el càncer, al Parc del Fòrum. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La teva inscripció ajudarà la recerca contra el càncer. Inscriu-t'hi a barcelonaenmarxa.org. Aquesta cursa la guanyem entre tots. I tu, per qui corres? Amb l'avituallament oficial sostenible d'Aigües de Barcelona.
El Nadal més guau es viu a l'Esplau.
Del 6 de desembre al 5 de gener, endinsa't a Wowland, amb activitats especials, la visita del Pare Noel, l'Eric en concert i una gran nevada. Gratuït, fent-te VIP a Esplau. A més, tindràs molts descomptes.
Aquestes festes vine a fer les teves compres a Esplau i descobreix la nostra oferta d'oci i restaurants. No t'ho perdis.
Pàrquing gratuït. Més info a esplau.com/Wowland.
Celebra Cap d'Any a l'Hotel de Barcelona Edition.
Sopa amb copa de benvinguda i música en directe al restaurant de cuina de mercat Bar Beraz, a la terrassa panoràmica de Ruf o al sofisticat club-restaurant Cabaret.
Comença el 2023 amb una festa de Cap d'Any única amb DJ.
El dia 1 de gener, brunch d'any nou revitalitzant a The Ruf, amb vistes incomparables al Born. Reserves al 936 263 330.
Domenio Wines, by Cellers Domenys. Productes de qualitat, de proximitat i d'un celler cooperatiu centenari. Aquestes festes, domeniowines.com. Vins i caves fets amb ànima des de 1917.
La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic segons el decret 24-2013.
Dona aquell toc de distinció als teus espais interiors amb Belit Decor.
Especialistes en espais interiors residencials, comercials i oficines, amb un equip multidisciplinari.
Portem el teu projecte de principi a final i oferim 2 anys de garantia en tots els nostres serveis.
Visita el nostre showroom al carrer Entença 145. Troba'ns també a elitdecor.es i al 93 138 97 59.
Quedem així, Melció.
Sí, Noel, tu t'emportes les butaques i el Baltasar, el Gaspar i jo els sofàs i les xeslongs.
A Galeries del Tresillo hem d'incorporar noves col·leccions, així que hem posat d'acord el Pare Noel i el Reis d'Orient perquè ens ajudin amb l'estoc. Aprofita per emportar-t'ho tot amb descomptes increïbles i entrega immediata abans que s'ho emportin ells. Galeries del Tresillo, et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Obrim el 6 i el 8 de desembre.
A Feobert, fa més de 30 anys que regalem seguretat per Nadal, a tu i al teu vehicle. I encara tenim moltes coses per regalar-te, com fins a 100 euros en carburant perquè puguis canviar els teus pneumàtics per uns de Michelin. Perquè aquest Nadal et moguis com et moguis, a Feobert ens movem amb tu.
El perquè de tot plegat.
11:15. Que rius, Neus?
Ric, del que m'has dit tu.
No, he dit una cosa, dic, déu-n'hi-do el David Madí ahir.
I he dit uf.
Uf.
Uf, va dir ell.
Uf, va dir ell. Sí, perdona, digues, Marga. Ah, no, res, no diguis res, doncs. Perdona, quin matí em doneu avui, entre tots plegats. Aviam, deia que... Començava amb el tema de Trias, perdona. Xavier Trias, abans deia aquí al Món RQ, en la presentació del que seria la seva... Què passa? Ah, amb la seva, el que seria la seva... La seva candidatura, la voluntat de presentar-se com a candidat de Junts per l'Ajuntament de Barcelona. Avui ets bastant contundent amb la idea de la presentació de Trias com a candidat i el moviment amb Junts per Catalunya.
Sí, bueno, jo crec que és, no sé, la millor gent que ho veu d'una altra manera, però veig que és com si el partit o el secretari general haguen, el fantasma dels Nadals futurs els hagués visitat, els hi hagi ensenyat, doncs, que ni torrons, ni xampany, ni panetones, res, si no canviaven l'estratègia, i han anat al laboratori i de dir quin gen pur, un exemplar pur de convergent, quin és? Doncs és el Trias, i a més el Trias tenia ganes, doncs anem a això, és que si no, a les grans conurbacions urbanes, perquè Junts per Cat és el pacte de la gana. I havien de rectificar el discurs, perquè les enquestes ho diuen clarament. Han trobat un bon candidat, té la campanya feta, crec que hi ha un discurs per la gent sensible a que quan va perdre les eleccions fos, entre altres coses, per una campanya de fake news sobre els seus diners a les Suïssa, és a dir, és una manera de rehabilitar-lo, i aquest jo crec que és un discurs que entra bé, i que per tant el discurs de la Colau de tornen els corruptes i tot això esta vegada no té recorregut, i després també entra bé pues tot el moviment anti-Colau que hi ha a Barcelona, de la mateixa manera que hi ha pro-Colau, que té la garantia de que hi haurà algú en esta campanya que no donarà els vots per a que Colau segueixi sent alcaldessa o participant de la governança de la ciutat. En això la campanya està feta. Ara, les condicions, pues la llista més convergent de mai. Dius, i això com casa amb el borracisme i amb Cuevillas i... Pues que s'hauran de posar un esparadrap a la boca i durant un temps estar callats.
Certament, el que passa és que entremig li caurà el judici de la senyora Borràs, no just abans de la campanya, però sí, diguéssim, en campanya. Per tant, encara que la senyora Borràs o el senyor Cuevillas o aquest sector no siguin especialment benvinguts als mítings del senyor Trias o no se'ls posi a primera fila, no, no sé com ho faran. Això no vol dir que no existeixin i que no tinguin els seus micròfons, i en aquest cas, a més, no només micròfons, sinó que serà protagonista d'un judici. Per tant, és cert que l'estratègia és aquesta, veurem com casa amb la realitat. I dos, sí que crec, el gen convergent aquell famós, no, no és una espècie extingida, no? Ho estem veient, sí que pot ajudar, i això hi ha dirigents de Junts que ho reconeixen, que en determinats llocs on costava convèncer alguns candidats de cara a les municipals, aquests candidats de perfil més convergent, doncs que veure que el Trias es presenta a Barcelona els pot facilitar la configuració d'algunes candidatures més properes al que seria l'esperit de convergència, que el que podria representar aquest sector de Junts que deies, i que això els hi pot donar, doncs, força de cara a fer llistes.
Però que el rellevant per a mi és, escolti, ara vaig a conquistar, o a intentar conquistar, perquè no ho tenen fàcil, venen molt, molt avall, però la meva oferta per la capital de Catalunya, que a més té prou força per a amarar tot el discurs, a més enllà de Barcelona, com a la bandera de Brasil. Ordre i progrés, però ordre. Bueno, doncs és una mica contradictori amb tot el que ens ha anat explicant Junts en els últims temps per a d'altres nivells de l'administració.
Perdona, perquè hi ha novetats d'una cosa i de l'altra. El Congrés, novetats. Vox presenta un altre recurs al Tribunal Constitucional. Per què, Armenteres?
Doncs perquè vol que s'aturi tot el ple d'aquesta tarda. O sigui, no només el debat de les esmenes 61-62, reforma CGPJ, TC, com va demanar ahir el Partit Popular, i sorprenentment el Constitucional va dir, fem ple per abordar-ho, sinó el que demana és que s'aturi tot el debat de la reforma de tota la proposició de llei. O sigui, que no es pugui votar sedició, malversació, només sí i sí, i òbviament tot el tema del Constitucional.
I mentrestant, Jordi, no ha començat el ple al Constitucional. De moment no tenim notícies, fa mitja hora que hauria d'haver començat, ara ens informàvem que no ha començat aquest ple, que hauria de començar a les 10 del matí. No expliquen els detalls, però ens asseguren que no ha començat.
Fixa't, és la futbolització de la justícia. És la futbolització de la política.
O sigui, no, però això no és nou, no?
Com?
Però això no és nou.
No, però fixa't ara, en un moment, entre Armenteres i entre Arnau Mañé, des del Congrés, des del ple del Constitucional. El futbol és molt més professional que la política. Ara, és a dir, ara Vox presenta... O sigui, si ara equivoquessis fer un carrusel deportiu, vamos a la sede de Vox, vamos un moment a la sede de Vox, quan se li presenta...
Planteja-t'ho, bèstia.
No, perquè és això. És que, de fet, els matins estem fent carrusels d'això. Hi ha dies que fas carrusels d'això, anem a la seu del PSOE, anem al Congrés, anem a no sé què, perquè és que és això, és que és la futbolització de la política clarament. Mentrestant, amb un altre ordre de coses sobre el mateix tema, Núñez Feijóo, anem a Telecinco, el líder del PP justifica per què han presentat un recurs al Tribunal Constitucional.
Estamos hablando del procedimiento, porque el recurso de inconstitucionalidad lo presentaríamos una vez que se apruebe la ley. No se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad a las leyes que no se han aprobado. No hay ningún precedente en el ordenamiento jurídico español que se toque el Tribunal Constitucional a través de una enmienda del Código Penal.
Insistint, Feijóo, que la reforma del Codi Penal s'ha fet al dictat dels independentistes. Per cert, que acabem de saber que nou revés pels clubs que donen suport a la Superliga Europea de futbol. L'advocat de la Unió Europea considera que la FIFA i la UEFA no van abusar de la seva posició quan van amenaçar amb sancions als impulsors de la Superliga. Recordem que a hores d'ara hi donen suport al Madrid i al Barça i la Juventus. En un comunicat determina que qualsevol entitat que vulgui crear una nova competició necessita l'okay de la FIFA i de la UEFA. L'opinió d'aquest advocat general no és vinculant, però estem amb allò que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea acostuma a seguir els dictàmens previs als lletrats en 4 de cada 5 casos, aproximadament. Això ho sabem, com va dir l'altre dia Joan Laporta aquí al món, ara que segurament a començaments de l'any que ve sabrem alguna cosa que podria anar o no en línia del que ha dit aquest advocat de la Unió Europea. I sobre el que comentàvem ara amb la Neus Tomàs i el Josep Martí, i que ara opinarà també en Joan Julivert, Xavier Trias avui ha passat per Ràdio 4 amb la Nierga i ha descartat que Jaume Alonso Cuevillas formi part de la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona. Atenció a l'argument.
Compto amb ell com a militant, però no n'hi ha a la meva llista. Hi ha persones que no poden anar a la meva llista.
Per què no pot anar Cuevillas a la seva llista?
Perquè hi ha gent que aspira, hi ha gent que en ocasions aspira a ser el número 1. Jo necessito gent que entengui que el número ja està. Sóc jo el número. Ja dic, no m'atagaleu, m'heu anat a buscar, jo sóc el número 1. Els altres, ja. Doncs aneu a la llista. I han de fer una cosa molt important, que, bueno, que tots els que hi he parlat, tenir filosofia d'equip.
Aquesta última frase, que és molt important, és un clatallot a Alonso Cuevillas maco, perquè li està dient que no tens filosofia d'equip i que vols ser el número 1 per anar-t'ho davant de tot. I també es confirma la teoria de para lo que me queda en el convento.
Però no, però no, no la frase com continua, sinó perquè, o sigui, se sent lliure de fer el que vol.
Però per això...
Però no, la frase és negativa, la del convento. La continuació, que no la direm per la ràdio perquè és lletja.
No, para lo que me queda en el convento vull dir... Faig el que em ve de gust. Segurament.
Exacte.
Ah, exacte. Ah.
Però, tu creus que ho deia només pel Cuevillas o també anava una mica per Laura Borràs?
Jo crec que anava per tot aquest sector, sí.
Perquè...
O sigui, Cuevillas com a representant de... De totes maneres, jo, sincerament, començo a estar satisfet del gir que està fent la política catalana.
Ui?
Perquè durant 12 anys semblava que ser de dretes catalanistes era un pecat. Era una vergonya. I aleshores, quan tu deies que Junts per Catalunya era dreta, es fotien com motos. De veritat, eh? Una cosa bàrbara. Perquè ells eren transversals. Tenien fins i tot alguna persona d'Iniciativa per Catalunya. I en canvi ara hi ha aquest gir. Tries és un exemple, o és també les esmenes als pressupostos de la Generalitat. És a dir, ara la política catalana començarà a discutir més enllà de les utopies fantàstiques i legítimes i il·lícites, començarà a discutir sobre qüestions... que acabaran afectant el model de país que volem, sigui independent o no sigui independent. Des del punt de vista ideològic, que és una cosa que a Madrid tenen molt clara i que aquí hem deixat de tenir clara perquè feia vergonya ser de dretes. Aquesta és una. I això és el que fa que el senyor Trias digui que ell és convergent. I ho diu amb totes les lletres. Jo sóc convergent. És convergent, jugarà amb aquesta carta de ser convergent i jugarà en el vot anticolau. I jo hi veig una contraindicació en jugar amb el vot anticolau. I és que crec que a les enquestes, les que jo he pogut veure, per exemple, no deixaven massa bé els comuns. Colau no passava pel seu millor moment. En la mesura que tu construeixes un vot anticolau, estaràs construint també el vot però Colau.
Ja dic jo, que de Colau avui és més feliç que fa una setmana.
Ah, exacte. Sí, perquè però... fins ara...
I en canvi Ernest Maragall està menys feliç que fa una setmana.
I Collboni també.
I Collboni també.
Perquè eren Collboni, és a dir, la gran guerra a Barcelona era Collboni i Ernest Maragall.
Però has de fer això, si vols tindre alguna possibilitat.
Sí, però perquè Colau contentíssima.
Per passar a lluitar
Colau,
pel primer...
Colau contentíssima, però i, només alerta. I és que... El senyor Trias, com a opció de pacte, ell deu pensar que les té totes obertes. Ja ho veurem. Colau sí les té obertes. Perquè Colau ha pactat tant amb Esquerra Republicana com amb el PSC.
Clar, i tu creus que no, el senyor Trias i el senyor Collboni no poden pactar,
oi,
també?
Sí, evidentment.
Hombre.
Però en funció de qui arribi primer.
Deixa'm...
Ah, sí, clar.
Aquí està.
Deixa'm dir una
cosa.
És
que si el senyor Trias no arriba primer, corregeix-me, Pep, crec que no es quedarà a l'Ajuntament.
No, ja ho ha dit ell. L'altre dia va dir coses... És que a més l'altre dia Xavier Trias va dir les coses tan poc políticament com les estem acostumats. Va dir, si perdo, me'n vaig cap a casa i jo no nomenaré el successor. Ja ho decidirà el partit, en tot cas, però jo no el nomenaré. Una, va dir, no donaré suport a Ada Colau. O sigui, si guanyo... És a dir, per governar, no governarà amb els meus vots. Però, en canvi, va dir, sí que governaran els meus vots o Jaume Collboni o Ernest Maragall. O sigui, va deixar... Saps allò que moltes vegades diem... Bueno, vostè donarà suport si... No, bueno, jo, ja ho veurem, perquè, esclar, està... No. Ell va dir, no a Colau i sí a Collboni i a Maragall.
Perquè tota l'estratègia passa pel vot anticolau. I, aleshores, si Ernest i si Jaume Collboni està dient no Colau. Forma part del mateix discurs.
No, dos matisos a lo que deies abans, Joan. Que l'espectre ideològic no el marca el prejudici, el marca l'acció política, independentment de les persones que ho porten a la pràctica i del que pensin en privat, perquè el que preval és l'acció política. Junts ha començat a ensenyar la poteta de centre liberal a partir del seu congrés, on hi ha uns documents que penses, bueno, pues més o menys apunten cap aquí, però ha estat molt de temps en què podies decidir si no sabies exactament el que eren o fins i tot podies dir clarament que les seues polítiques eren més de centre-esquerra que no pas de centre-dreta. I dos, el Xavier Trias és un socialdemòcrata catalanista pur, no és un senyor de dretes, no és un conservador. I només te cal anar al seu últim mandat per veure com gestiona el tema dels ocupes de Sants, per exemple, o com gestiona altres problemàtiques de la ciutat. És a dir, el que passa és que vivim a Catalunya, i qualsevol cosa que no ens sembli, que no sigui defensar la propietat pública de tots els béns de producció de serveis públics, abonar segons quins discursos, tot això ja ens fa pensar que, però escolti, de l'esquerra extrema fins a l'esquerra més a prop del centre, hi ha molts matisos, i el Xavier està més aquí que no pas a la dreta.
Digues, Neus, 10:45. Sí,
a mi el que m'interessa més a més és que en aquesta campanya, pel que sembla, es parlarà de ciutat, del model de ciutat, i amb això que dius, entre defensar la propietat privada i que hi hagi camp lliure, per exemple, per Airbnb, que és el que va passar en aquella etapa, o per determinats models turístics que jo crec que mereixen una reflexió, doncs hi ha molt marge.
I la inversió en serveis socials.
I per tant, molt a favor de que en una campanya de les municipals es parli del model de ciutat, del model de turisme, del model econòmic, cosa que no va passar en l'anterior, on van estar parlant de si Barcelona havia de ser la capital o no d'un estat independent.
Sí,
d'acord. Per això jo deia que estic content, perquè ara a Catalunya es començarà a parlar de coses que ens afecten des del punt de vista de model de país, de ciutat, de model de convivència, etc, etc. I això, home, feia molts anys que no passava. És interessant que se'n parli.
Pues,
digui.
Pues.
Vols dir una cosa, Pere?
No.
Oi.
No, sobre el Trias, eh? Mm. No, és que jo vaig veure, és que no, res, no punt només. El vaig veure molt en plena forma, el Trias. Mm. Molt murri, sobretot, està. Molt murri, efectivament, molt lenguaraz, no em sortirà l'equivalent en català. Una mica amb la sensació de tal com raja, que no és veritat, perquè tot això està calculat, però la sensació era tal com raja, i d'un gat vell. Ostres, un senyor, que amb tots els respectes, que té 76 anys, que se li pressuposen alguns defectes i algunes virtuts per qüestió de l'edat, miris la candidata Befa que es fa amb el Joe Biden, i en canvi el veies fet un xavalito, des d'un punt de vista retòric, des d'un punt de vista d'anar punxant l'adversari, de, bueno, i, no sé, a mi em va sorprendre gratament l'entrevista. Ara, el que segur serà el Collboni és tinent d'alcalde. Mm. Perquè guanyi la Colau, guanyi el Maragall, o guanyi el Trias, el PSC estarà al govern.
És curiós perquè en el cas de Jaume Collboni, més enllà de les seves virtuts i defectes, que no hi entro, la marca PSC està molt forta i, per tant, independentment del candidat, el PSC surt ja molt bé. I, en canvi, en el cas del senyor Trias, el que necessita és que no se sàpigui que és de Junts. És curiós perquè...
No, no, i que estarà molt bé com controla aquest sector. Perquè, per exemple, amb la política de pactes, home, què dirà Laura Borràs?
Doncs,
sobre pactes amb Collboni i el PSC. Això
que deia el Josep, sé que el Josep té el Francesc Marc Álvaro, avui també ho escriu, que és que devalua el seu discurs el fet de dir, diu Francesc Marc, que no em quedaré. Sí, sí. Que de fet, m'agradaria saber qui es quedarà i qui no es quedarà si guanya o no guanya.
Ada Colau es quedarà si no guanya?
Jaume Collboni es quedarà una altra vegada si no guanya?
Depèn, si és tinent d'alcalde potser sí.
Ja, però està per veure.
I això que ha dit el Martí, a veure què farà el sector echado pa'lante, que estiguin calladets fins al 25, no sé fins quin dia és.
Clar, però és que això és molt difícil de controlar, eh?
Però a mi sembla, fixa't, a mi em sembla...
És que el principal problema el té dins el partit. El Trias.
Però ell ja ha dit que està disposat a pactar amb tots menys amb l'Ada Colau, arribat el cas. Per tant, aquest sector li podrà agradar més o menys, però com que ja ho ha dit i ningú li ha dit això no pot ser, doncs es dona per fet que serà així.
Jo, bueno, digues.
No, que entenc, que hi ha l'argument de que debilita el fet de que dius, no, si no guanyo no em quedo, però jo també en aquest cas ho veig com un acte de d'honestedat, perquè amb aquesta edat, sabent que l'oposició amb un ajuntament el seu paper és bastant limitat i té molt poc recorregut, ara la campanya dient, escolti, jo vinc per a liderar la ciutat, si no la puc liderar Pues me la aniré a casa sí, i
la tancarem definitivament. Però la democràcia és tot, és que sí, hi hagi govern i hi hagi oposició, perquè si tothom fes com ell, o com ha dit Sandro Rosell, que no sé si s'acabarà presentant, perquè no és, per votar Sandro Rosell votés a Trias, o al revés, ell va dir, no, jo no em quedaré. Doncs molt bé, però si tothom fes així, doncs no caldrien ni parlaments, ni consistoris, ni
res, no? Però Trias posa pel mig el factor de l'edat, i també ho suma el dir no repetiré mandat. Si no diu només, no em quedaré, sinó diu, i no repetiré mandat. Per tant, si ell ja està al final de la seva carrera política i diu que no repetirà mandat, que no aspira un segon mandat, cas que guanyés, forma part del normal que digui plegaré en cas de no sortir-me'n. Forma part del normal. Si no ho hagués dit, també li atribuirien això. A l'Artur Mas, pobret, quan va perdre les eleccions, van dir, aquest no aguanta ni un any a l'oposició. Quants hi va estar? Set?
Set.
Set anys. Us en recordeu, no, la brama? Ah, no sé què, no sé quantos a l'oposició. I crec que també en el seu moment l'Ajuntament de Barcelona, també se li va dir a l'Ajuntament de Barcelona, que tampoc ho entraria.
Totes
per tant, el Trias també se li diria.
Des del punt de vista discursiu,
ja ho ha dit directament.
El fet de dir, i no faré cap altre mandat, en farà només un, et planteixes quin projecte de futur tenim per la ciutat de Barcelona, només de 4 anys, i efectivament és que el discurs del senyor Trias és el discurs de la nostàlgia. Recuperar la Barcelona que tenia prestigi, que suposo que es refereix a la de Pasqual Maragall, suposo. Que no era precisament convergent. Aleshores, jo quan escolto el discurs del senyor Xavier Trias només escolto nostàlgia. Saps el seu projecte és tornar al passat.
Que de vegades
aleshores, és una mica estrany.
Però de vegades la nostàlgia té sentit.
No sí, fins, però clar, no jo, fins... jo estar votant la Barcelona de Pasqual Maragall em sona
raro. No fins extrems del 2022. I sempre que presentis un projecte que es projecta cap al futur. Però, a dir, no ho sé, jo per exemple... tenir nostàlgia dels temps en el que com a treballador no havia perdut el 35% del meu poder adquisitiu després de 20
això no
anys
la Barcelona de Trias.
Però tenir nostàlgia d'un temps en els que els ingressos servien o la nostàlgia del temps en el que ets més ric perquè no havies devaluat, això està bé. Ara, després m'has d'explicar com faràs per a que jo recuperi el 30% del meu poder adquisitiu.
9 minuts i les 11 segon.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. Ser emprendedor no tiene edad.
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mapfre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mapfre o a mapfre.es.
Per la meva família i per mi és molt important saber que l'electricitat que es produeix és 100% renovable.
Per nosaltres també, Paula. Per això a Repsol desenvolupem projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya que poden generar electricitat 100% renovable per més d'un 1,5 milió de cases. Descobreix aquest projecte i d'altres a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Aquest any m'agradaria brindar pels retrobaments, per les abraçades, per tornar a compartir moments de felicitat amb els de sempre. Per tot allò que ens queda per celebrar. El Coto de Rioja. Moments inesborrables.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te fins al 31 de desembre 3 euros en la caixa de 2 quilos de gamba austral supergran premium. Que fàcil que és celebrar.
Uau, quines vistes!
Bonaventura! Vols en globus. Privats, compartits, amb família i grups d'empresa. Escull el que més t'encaixi. Informa-te'n a bonaventura.cat.
Quan descobreixis totes les idees que tenim a l'Heroi Merlin per aquest Nadal, desitjaràs que duri per sempre. Al voltant de l'arbre, a la teva terrassa il·luminada, asseguts a taula, celebrant amb els més petits, fes que el temps s'aturi amb la millor decoració als millors preus, només fins al 26 de desembre. Compra l'Heroi Merlin Pones a l'app, al 910 49 99 99 o vine a la teva botiga l'Heroi Merlin.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. Dues entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Aquest any m'agradaria brindar pels retrobaments, per les abraçades, per tornar a compartir moments de felicitat amb els de sempre, per tot allò que ens queda per celebrar.
El Coto de Rioja. Moments inesborrables.
som la generació més inclusiva i diversa de tota la història. Compartim, cridem, donem-ho tot, sentim-nos tan orgullosos, però sobretot, aprofitem-ho. Si ens deixen fer, tenim l'oportunitat de crear una societat en què tots siguem protagonistes. Tu també. Grup Social 11. Generació Inclusió.
Des de solo 78 euros.
Contracta l'assegurança de llar amb Verti de manera 100% digital. Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
Catalunya Informa.
Impulsem el català. La salut de la nostra llengua preocupa el govern de la Generalitat. A més de treballar en el Pacte Nacional per la Llengua, l'executiu ha engegat un centenar d'accions per impulsar l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits. Per exemple, s'impartiran cursos de català per professionals de la salut i també es crearà una xarxa d'autoescoles en català. El Consell Català de Municipis Rurals ja està en marxa. És el nou òrgan que representarà els ajuntaments de menys de 2.000 habitants i treballarà per l'equilibri territorial i la igualtat d'oportunitats per als municipis rurals, que representen al voltant del 70% del territori.
Generalitat de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
Què? Alguna cosa més? Ja estem en directe? Que voleu que parlem de la Melero? Si vols parlar de la Melero? Clar, no, és que estàvem mirant ara la García Melero, perquè aquí tenim totes les televisions, estàvem veient televisió espanyola també, que feien un reportatge sobre Déu Nostre Senyor. I
quina gran professional.
Com?
Quina gran professional.
Sí, com la copa d'un pino. Aviam, però Maria, estava a punt d'acabar, però abans, és que va sortir el nom de David Madí i del que hi deia aquí al Monarracú, i he de dir que em sorprèn molt el silenci de la conselleria. Perquè davant de les acusacions ahir de David Madí, duríssimes, parlant de prevaricació al cos dels Mossos d'Esquadra, sorprèn que no hagi sortit encara el conseller dient, escolti, presentem una querella o no, o donem les explicacions convincents, no?
O no hi ha mini Villarejos, com diu ell, no?
Però perquè, o dir alguna cosa exacta, o no hi ha mini Villarejos, com va dir Madí.
Perquè, clar, si hi ha mini Villarejos, com diu ell, igual és que també hi ha mini Bárcenas al món. Ah. Ho dic perquè el senyor Madí ha estat condemnat fa un parell de mesos a 14 mesos de presó, o sigui que no entrarà, però ha estat condemnat i té una multa per les factures falses vinculades a una productora, Triacom, investigada pel cas del 3% de Convergència. Està imputat també per un cas de tràfic d'influències quan estava a Aigües de València per contractes amb ajuntaments d'aquí i per intentar, presumptament, dissenyar una operació per quedar-se amb Agbar. Per tant, doncs, jo no sé si hi ha mini Villarejos. El que sí que sabem és que el senyor Madí ha estat condemnat, està imputat i per casos vinculats al 3%, en algun cas. I és veritat, els Mossos estan investigant el presumpte finançament il·legal de Convergència, per exemple, a través de la Diputació de Lleida o d'aquesta empresa Triacom. I jo crec que està bé que ho facin, no? Perquè el que seria una mica estrany és que aquests casos només els investigués la Guàrdia Civil. Sí. I en el cas de Convergència és un partit que ha estat condemnat, no? El cas Palau es condemna a Convergència per finançament irregular a partir de Ferrovial. I el senyor Madí, és veritat que és algú que ha tingut molta influència, no només quan tenia càrrecs institucionals, sinó després. I aquests exemples que estava posant són exemples evidents i sorprèn molt, sí, el silenci de la conselleria. És de suposar que no és el que calla otorga, no? Perquè això voldria dir que existeixen aquesta guerra bruta que denuncia el senyor Madí, que certament tenia molta informació i molta influència fins fa dos dies a la conselleria, com va explicar ell en els fets d'Urquinaona, i que tenia amics molt poderosos, des del senyor Brauli Duan ara fins i tot a l'actual cap dels Mossos, el senyor Sallent. Per tant, estaria bé escoltar què diu la Conselleria d'Interior, sí.
Jo entenc que la Conselleria no vol magnificar.
Jo sortiria el conseller a dir-ho, perquè ho has dit perfectament. És que el que no entenc és que no...
Però entenc que no volen magnificar, no? I que entenen que el senyor Madí va venir a defensar-se.
Ah, i llavors l'audiència de RAC1 es pot pensar que deu ser veritat, perquè si ningú diu que no és veritat...
Sí, és una falta de control del relat, però entenc que l'estratègia passa per silenciar el que ha passat amb el senyor Marí i que va anar a RAC1.
Sí, que és cert que Miquel Samper sí que ho vol parlar, cosa que em sembla molt bé, però clar, Miquel Samper ja no forma part del que és la conselleria. Perdó, vostè dirà.
Que si fas acusacions de prevaricació en un mitjà públic, jo crec que lo normal és que s'intenti preservar l'honestedat de les institucions i que, com a mínim, algun referit se'n faci, i més enllà d'un referit, pues, si creus que l'acusació és prou greu com per tornar-t'hi en termes de falsa acusació, pues, fins i tot això, perquè detrás de les unitats d'investigació el que hi ha són comissaris en nom i cognoms que ahir van veure compromès la seva honorabilitat professional, fins i tot també a nivell personal podrien prendre mesures algunes d'aquestes persones.
Són les pràcticament les 11. Pere Maria.
Ande.
Palante.
Vinga. 10 dies queden per Nadal, Basté, que t'ho he sentit dir aquest matí, i ara això només és un compte enrere. Una setmana per a la grossa Nadal, sorteig que es farà aquí amb aquella alegria, i una setmana i un dia per És Nadal al món, que veurem el Basté cantant o
no?
El duo, no? Home, una cosa cantaràs, tio.